tot està connectat.
És que la podríem escoltar en bucle, aquesta cançó.
T'agrada, eh?
M'encanta.
Què tal, Mercè Raga?
Trobo que fa divendres.
La vas escollir tu, aquesta música?
No,
aquesta
tu.
Cinto? Jo no, jo aquesta
tu
cinto...
Tu la vas escollir?
No,
I
no,
jo
no.
I la vas escollir, doncs?
Doncs potser el David Serra, l'any passat.
Ah,
no ho sé.
No fos cas. Clar, hauria ser petició de... Al José.
Al José, home.
José, petició aquí... de la Maria Sierra. O la Paula. Clar, és que aquí...
Hi ha de tot.
O el Rafa Sanahuja, que es posa tot arreu, també.
Rafa Sanahuja també,
no?
Us ajuda a triar...
No, va ser la Maria Sierra, petició Maria Sierra. Tu has vist ja com tot està connectat?
Podem dir tots els noms de Ràdio Estel?
Tots.
Algun d'aquests serà, no?
Sí, la Maria Sierra, del cap de departament de discoteca musical. Jo crec que la connexió va ser aquesta. Maria Sierra ens va fer una proposta i entre el José i l'equip doncs vam acabar de decidir. I tu també vas dir alguna cosa, segur. O què? Et va enganxar? És que no me'n recordo.
No, a mi me la va ensenyar i jo vaig dir, m'agrada, m'encanta, perfecte. Xula. Perquè és difícil triar músiques a vegades.
Ostres.
Això vosaltres ho teniu, tu que has fet a Ràdio Musical.
Sí.
Teniu molta cultura musical. A mi quan em diuen, quina cançó, quina sintonia t'agradaria? Diu, no ho sé, la que vulguis.
Sí,
i aquesta té ganxo.
Aquesta té ganxo.
I si no té ganxo, ens l'inventem nosaltres.
I ja està. I li posem. Escolta, parlant de ganxos, de reclams, avui ens vens a parlar...
Mira,
d'art.
Sí, els quadres s'enganxen amb ganxos.
Mira... Com deuen estar enganxats? Això no m'he fixat
ui,
mai
doncs
als museus.
Depenent de quins, estan molt, molt ben enganxats.
Molt,
eh?
I molt ben protegits. Bueno, ara en parlarem, eh?
Sí, perquè clar, fa dies que hi ha hagut moltes notícies aquest any. L'última potser... què et cau, Raga? Què t'ha caigut ja?
Mira, ha caigut un auricular d'algú que no l'està fent servir. Ara m'ha fet por.
No, dona, no. Mentre sigui un auricular i no
ja
sigui...
Ah,
mira,
això.
Aquí, l'auricular, perfecte. No, doncs això que comentàvem ara, no? Hi ha hagut aquestes noies que es van enganxar al marc dels quadres de les Majas de Goya, al Prado, però és que aquest any hi ha hagut moltíssimes coses més, eh? El 23 d'octubre, activistes climàtiques van llançar puré de patates als pallers de Claude Monet a Berlín. Que puré de patates... No ho sé, escolta'm, cadascú tindrà les seves raons.
Sí.
Jo, per exemple, el puré no m'agrada gens, per tant...
Ja no t'agrada el puré?
No, ui.
Ah.
Tot el que sigui triturat i trinxat...
No.
A casa meva no, jo, vull dir jo,
tu,
a casa
personal,
meva unipersonal... Tot el que sigui.
Crec que ni t'he presentat. Ara
hola, què tal?
Com estàs, Anna Priscila?
Bé, molt bé.
Amb l'Anna Priscila Magrinyà, ja sabeu que els divendres fem allò de parlar...
De parlar de la vida.
De la vida...
I avui parlarem de puré.
Cosa que vam matar des del primer dia. L'Anna Priscila va dir, jo, Mercè, a mi no em facis parlar de la vida. I pam.
No, perquè...
Però estem parlant ara justament. Trobo que és molt curiós el que vens a explicar-nos avui, no? Perquè és aquesta història que de ben segur molta gent tindrà, no? Li picarà la curiositat del quadre que parlarem, no?
Sí, perquè hi ha moltes barrabassades que es fan amb quadres. Avui no cal, que ja s'ha parlat molt de si cal,
sí,
no
si
cal.
Cal,
jo
no
crec
cal.
Que estem...
Més protecció, no?
No, més que més protecció, no? Si cal fer aquest tipus de crítiques, no? Que potser doncs, ho pots fer d'una altra manera. Per exemple, hi havia un activista que una vegada, davant ara no em feu dir quin museu, doncs va fer instal·lar una mena d'isabergs o trossos de gel gegants per parlar doncs, també del canvi climàtic. No va entrar dins del museu, si va quedar fora... Hi ha moltes maneres de fer les coses i potser ja ho tenim tot molt complicat com per haver d'atacar obres d'art.
Clar, és que és com equivocar-se d'enemic, no? Una mica, però jo entenc que el que busquen ells és notorietat, no? Llavors, bueno, és el debat que deies tu, que avui no entrarem, eh? Avui tampoc volíem entrar en
aquest debat. No, però mira, precisament,
debat.
A veure, sobre els quadres que s'han anat atacant,
sí.
Són quadres, evidentment, amb moltíssima notorietat, no? Perquè aquesta és la gràcia. Si és un quadre
clar.
Desconegut, doncs mira, tu realment és igual. Però a vegades han passat coses sobre els quadres que els han fet encara més notoris. De què estic parlant? Doncs, per exemple, un dels quadres que fa poc, aquest any va ser atacat també, el 25 de maig, va ser la Gioconda, el Louvre de París, Louvre, per a los amigos, que hi van tirar doncs, un pastís sobre la Gioconda, allò que a vegades et fan per fer-te la broma sí. a casa, quan és el teu aniversari. No sé si t'ha passat mai
no.
a tu, Mercè. No, a mi tampoc, per sort. No,
no, no, la veritat és que no.
No em faria gaire gràcia. Doncs això va passar al maig, però la Gioconda no és el primer atac que rep. Eh? Per exemple, doncs, feia 6 dècades, un home amb problemes mentals va llançar una pedra al quadre, però aquest quadre ja estava protegit per aquest vidre majestuós, gegant. Sí. Bueno, de fet, tu, si vas a veure la Gioconda, te la trobes envoltada d'aquest vidre que fa, clar, un diàmetre molt més gran que el quadre en si, oh. perquè el quadre en si és relativament petit.
Molt petit. A mi em va passar quan el vaig anar a veure. No et va passar això, que vas dir, mare meva, però si no es veu gairebé, no?
Me l'imaginava més gran.
Tal qual. I amb tanta aglomeració de gent, no? Que està, sí o no?
Sí, 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 com, clar. Dius,
has de demanar torn, realment, per veure la Gioconda.
I tu què vas a veure al Louvre? Va, parlem ara de, sí, ja no sé quin quadre. Bé, tu vas a veure la Gioconda per poder dir que l'has
sí,
vist.
Sí.
Es va decidir que el quadre es protegiria tant quan una dona al Museu Nacional de Tòquio, fa molts anys el quadre viatjava pel món, es trobava en el Museu Nacional de Tòquio i una senyora va anar a comprar una tassa. Als museus pots comprar diversos souvenirs, no? Doncs pots comprar... Què has comprat tu?
No.
A veure, què has comprat?
És que ja està. És que té aquest poder. Té aquest poder d'anar fris. Jo, cada vegada que vaig a un museu, el que em fa gràcia és també això que dius tu, comprar la tassa.
Comprar la tassa, comprar el souvenir...
La tassa. La tassa del museu. Sí, i ja està.
Quantes tasses tens a casa?
No, doncs mira, riures, però només en tinc dues. Vull dir, i això no... Ara diràs, no, Mercè, tres, que per tu ja és el referent.
Tens més barrets que tasses,
exacte.
A casa.
No, però de debò, mira, tinc la del Tate de Madrid.
De Londres.
Estic fatal aquest divendres. De Londres i la de Nova York al Museu d'Art Contemporani, al Met.
Sí.
Exacte.
Oi, espera, que ara m'agafa així una mica de tos, eh?
La tosseta.
Ja és l'època, mitjans de novembre, ja ho tenim, això. Doncs,
I aquestes... tu tens aquest punt de souvenir, de comprar un souvenir quan vas als museus o no?
Sí, jo compro...
Què et fa gràcia tu comprar?
Doncs mira, ara l'última vegada que vam estar a Florència vaig comprar uns imants per la nevera. Uns imants per la
nevera. És clàssic, també.
Vaig tenir el gust deliciós de comprar el cul del David.
Ah, mira, i el tens allà penjat.
Ja el tinc allà penjat, doncs és un recordatori que l'art pot mostrar, pot fer-ho tot bonic. En tot cas, aquesta senyora havia comprat una tassa i va decidir llançar-la contra la Gioconda.
No.
El Museu Nacional de Tòquio es queixava perquè les persones amb discapacitat tenien problemes per entrar al museu. A veure, potser la millor manera de criticar-ho, no ho sé, però doncs va passar això i aleshores van decidir que la Gioconda no sortiria mai més del Louvre i es quedaria allà per sempre més i amb aquell vidre que el protegiria. Aquests dies també, ara dèiem que no entraríem en la discussió, però és el que es comentava, no? Que si aleshores tots hem d'entrar per... Que ja entres, ja passes per un arc de seguretat, però que si t'han d'escorcollar...
Al final serà com anar a l'aeroport, no?
Jo, per exemple, a mi mai m'ha pitat una màquina quan entrava dins d'un museu. No sé si tu t'has trobat alguna vegada amb alguna situació complicada.
Jo sí, m'ha passat.
A tu t'ha pitat?
A mi personalment no, però en viatge a fi de curs vam anar a Madrid i amb una amiga...
Final de curs de què, d'institut?
Final de curs de batxillerat, exacte, de segon batxillerat.
Val.
Diria que va ser segon o primer batxillerat.
Val.
I a l'entrar... justament al Museu del Prado va ser, clar, passem per aquell arc i pi, 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 i clar, la professora d'Història de l'Art, però quina vergonya, ja estan aquestes...
Qui porta una navalla?
Qui porta una navalla?
Qui natura porta una navalla?
I així és que doncs, escolta, i me recordo que aquesta amiga meva no portava, o sigui, portava un abric i ja està, no portava bolso ni res, i clar, és de seguretat, en plan...
Què està passant aquí?
Noia, sisplau, a veure, treu el que tinguis, tal. I ella, jo ja la veia, ella, que estava com vergonyosa. I això, aquí passa alguna cosa, segur. I res, tot el que... Bueno, es va treure tot el que tenia de les butxaques, torna a passar, pip, 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 pip.
No li van fer treure l'abric?
Al final li fan treure l'abric, i clar, què passa quan treu l'abric? Surt de l'aixella un tros d'entrepà. Clar, estava embolicat en paper de plata... I era el que pitava. I la tia portava un entrepà a l'aixella.
A l'aixella, eh?
Perquè se'l volia menjar, perquè tenia gana. I llavors va dir, escolta, ara m'obliguen a anar al Museu del Pardo. Prado. I clar...
Aquesta amiga teva confiava molt en el seu desodorant, no?
Molt, perquè... molt, 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 molt. Però tu saps l'anècdota, clar, que tots ens estava... Bueno, la professora d'Història de l'Art estava allà amb una vergonya, no sabien posar-se. I clar, nosaltres, doncs, mortes de riure.
Sabem de què era l'entrepà? Era de calamares?
Era de calamares, no, diria que era de pernil, diria. Mal. Però no me'n recordo. No me'n recordo ben bé. Clar, li van fer deixar allà. Clar, no se'l va poder menjar.
L'entrepà i, sí, la vergonya. Curiós,
I la vergonya. Però coses que passen en els museus...
Doncs mira, ara...
A tu no t'ha passat mai res en aquests arcs?
No,
especialment.
Més enllà d'aquesta història dels aeroports que et facin treure les botes, si portes botes, no...
Ai, ja em fa un pal.
Sí, clar, fa pal, però doncs mira, si s'ha de fer un
no,
pas...
No, home, clar, i... per suposat, no. Però a mi és que pal jo em poso molt nerviosa, saps? Perquè és aquesta sensació de que estic portant alguna cosa i no ho sé, saps?
A mi em passa el mateix. Oh, per això? Què em sento una delinqüent, sí, no? Quan vaig a l'aeroport?
És així. És que és així.
Totalment. I jo, per exemple, mira, l'altre dia estava veient una sèrie documental, d'aquestes sèries documentals tan interessants que miro, d'una noia irlandesa que amb 20 anys havia anat a Eivissa.
Ai.
Llavors va començar a celebrar molt la vida,
ai,
molt fortament.
Ai, crec que ja sé quin és, sí.
I va conèixer un noi que li va dir, mira, vols fer diners fàcils? Amics, amigues, ja ho sabeu, els diners fàcils no existeixen, no. A no ser que et toqui la loteria. Ella va dir que sí, van dir, bueno, et portarem un lloc i tu has de portar uns paquets amb tu, tal. I és com, no. Es pensava ella, que irlandesa, no tenia gaire coneixement de la geografia, potser mundial, i li van dir que se n'anava al Perú. I ella pensava que se n'anava potser en algun lloc d'Espanya. Sorpresa seva va ser quan devia veure l'avió, que aquell avió
no anava.
Durava hores i més. Ostres. Hores i més hores. I va arribar al Perú, allà amb una altra noia, una noia escocesa, si no recordo malament, i allà es troben, s'han de fer passar per turistes, fins i tot van a veure el Machu Picchu i sí. Tota la història, i al final els entreguen uns paquetets de no sé què era, per esmorzar, de... com es diu, com oatmeal o alguna cosa així, sí. Per esmorzar, i allà evidentment hi havia cocaïna a dintre i les carreguen amb no sé quants quilos de cocaïna a sobre i arriben a l'aeroport i elles d'anar, va, hem de fer veure que... I ho tenien amagat entre la roba, eh? No hi havia ni un fals calaixet o una falsa butxaca en la maleta ni res. Les enxampen i es van passar força anys a la presó. Sí, mira, per tant, no agafeu coses, però és això, elles eren culpables.
Clar.
Jo no porto 20 quilos de cocaïna a la maleta, no. I suo quan he de passar
molt.
per aquests
nerviós,
arcs de seguretat.
Poses nerviós. Però imagina't ara, si, clar, és el que no, deien molts experts, no? Historiadors, que deien és que al final haurem de fer això als museus, no? Per evitar doncs, que passin aquestes coses. Però el tema d'avui, que avui no ens volem desviar, que crec que ja ens hem desviat, és que és
sempre
inevitable. Sempre ens desviem.
El tema d'avui és que la Gioconda ja era un quadre molt conegut en el seu moment, però encara va ser més conegut quan van robar la Gioconda. La van robar a principis del segle XX, el 1911. Un bon dia va desaparèixer el quadre i us preguntareu, escolta'm, però com pot ser que desaparegui un quadre i aquí ningú se n'assabenti? Els dilluns, els museus, quasi tots els museus, tanquen. I què fan els dilluns? Doncs netejar, repassar... I, per exemple, en un documental que podeu trobar a YouTube sobre aquests fets, que és un documental força... No estaria fet amb els més alts mitjans, però és divertit de veure, ens expliquen que doncs els dilluns moltes vegades el fotògraf del museu agafava tan tranquil una obra, la despenjava, perquè en aquell moment sí que era un sistema ben fàcil de penjar i despenjar el quadre, com el que puguis tenir a casa teva, i feia fotografies. Per tant, quan veuen que la Gioconda de Da Vinci ha desaparegut de la paret...
Tu t'imagines?
Diu, bueno, doncs és el fotògraf, que ha anat a fer fotografies. Que... Doncs a fotografiar la Mona Lisa per fer-ne postals, per fer-ne souvenirs, el que sigui. Clar, què passa? Que aquest quadre, doncs, desapareix, no hi és, no saben què ha passat, comencen a buscar qui pot haver estat, i no troben ningú, fins i tot a Picasso l'interroguen, perquè Picasso en aquella època està rondant per París, i ell diu, escolta, a mi
no em carregueu el mort.
No em carregueu el mort. Es veu que tenia un parell d'obres que havien estat robades, però ell no sabia que eren robades, i finalment les va tornar a la policia, però ell s'havia trobat allà que algú li deia que ell havia robat el quadre. Com van descobrir qui era la persona que havia robat aquell quadre? Doncs precisament això ens lliga amb aquest intent de protegir les obres, o més que de protegir-les, sí, de protegir-les potser no d'actes vandàlics, sinó de protegir-les del temps, i en aquella època hi havia hagut, el Louvre va contractar una empresa perquè posés vidre, perquè vidriés les obres més importants. Doncs va acabar sent un treballador que havia estat en aquesta empresa, per tant no era un treballador del Louvre, però era un treballador que
extern,
coneixia
que,
el Louvre, perquè si havia passat una
bona...
Bueno,
és una mica com el Lupin, no era així? Saps la sèrie? L'has seguit o no?
No l'he seguit.
Però
m'ho expliques tu.
Jo tampoc sóc de les seguidores. Mira, ara a veure si la Olga ens escolta, però també crec que en tractava d'això. Mira,
és que tot està inspirat en
tot
la
està
realitat.
Connectat.
No sé si no us
I què, però la història real, què va passar al final?
Doncs això, ningú sabia què havia passat fins que el 1913 un senyor italià anomenat Vincenzo Perugia, segur que ho he exagerat una mica, només m'ha faltat la mà, saps? Que els, com es diu, que uneixen els dits i mouen la mà els italians, era un d'aquests treballadors que havia posat vidres en algunes de les obres i es trobava a Florència i va contactar amb el director de la Galeria dels Uffizi i li va dir, va contactar amb ell, van quedar en un hotel i li va ensenyar la Gioconda de Da Vinci, que feia 2 anys que estava desapareguda. I el director va dir, perdona, aquesta és la Gioconda de veritat? Va resultar que sí, que era la Gioconda de veritat. I aquest senyor que esperava que algú li comprés, va acabar directament detingut. En Vincenzo Perugia, doncs era això, aquest antic treballador, i un bon dia hi ha moltes teories sobre el per què va robar la Gioconda.
Com I deia, per què?
Com dèiem, la Gioconda era un quadre conegut, evidentment era conegut, però aquest fet encara li va donar més popularitat. I en Vincenzo es veu que, en aquella època, no sé com anirà ara, espero que la cosa estigui millor, hi havia molts migrants italians que anaven a treballar, que anaven a buscar fortuna a França, depenent de quina zona d'Itàlia eren, doncs venien d'una zona molt empobrida i buscaven fer diners, i els francesos, diguéssim, que no tractaven gairebé els italians. I al Vincenzo li deien macaroni. Que és, oi, que original.
Sí, no?
A l'hora d'insultar algú, com que és italià, doncs vinga, macaroni. I el tio estava molt emprenyat i un dia va decidir, doncs robaré la Gioconda. Ell portava una bata de treball, com aquesta bata que pot portar un pintor per no embrutar-se, perquè no t'omplis de pols, sigui com sigui. I aleshores es va treure la bata, va agafar la Gioconda de la paret, la va embolicar amb la bata, li va costar una mica marxar sense que ningú veiés per on anava, però tal qual va sortir del Louvre, com si a sota hi portés, jo què sé, unes cartolines fetes pel teu nebot de 12 anys. Va mantenir, va desar aquest quadre durant 2 anys i va haver-hi sempre, i després el van enxampar perquè el va intentar vendre i durant molts anys s'ha especulat sobre el perquè d'aquest robatori. La seva filla, que apareix en el documental, tenia la teoria i durant molts anys hi va haver la teoria que en Vincenzo ho havia fet per retornar una obra italiana a Itàlia, una de les obres més reconegudes de l'art italià a Itàlia.
Ho va fer per l'art.
Ho va fer per amor a la pàtria.
Ah, sí.
Però després es van descobrir algunes cartes en les quals ell deia que potser sí per amor a la pàtria i per amor a la cartera, perquè esperava treure una bona xifra suculenta d'aquesta Mona Lisa, d'aquesta Gioconda. I en realitat sí que hi havia obres que, per exemple, en la seva època Napoleó havia robat, però la Gioconda la va vendre el mateix Da Vinci a l'estat francès. Per tant, no era una obra robada, era una obra que el mateix autor havia venut a l'estat francès. Què va passar després d'això? Doncs la Gioconda, abans de tornar a França...
Com va tornar a França, de nou?
Primer, va fer un petit tour, el quadre, per Itàlia. Va estar a la Galeria dels Uffizi durant poc temps, no sé si un dia o dos, i milers de persones van anar a veure-la, milers de persones van quedar fora, després van a Roma, no sé si també van a Venècia, i després ja va tornar a França. La gent enfadadíssima perquè no podia veure el quadre, perquè estava tan i tan ple allò que s'havia de fer cua i arribava qui arribava, com si anéssim a veure algun gran artista d'ara, del segle XXI, al Palau Sant Jordi. Va tornar la Gioconda a casa.
Però va fer aquesta gira, eh? Dius, sí, prèvia, sí, aquesta gira per Itàlia.
En Vincenzo va estar una temporada a la presó. Després va sortir de la presó, va lluitar a la Primera Guerra Mundial, va tornar a França, on va obrir una botiga de pintures. Ell havia sigut pintor de parets i va tornar a França. Es tanca tot, tot està connectat.
Tot està... És que, veus, tot
i pobre home va morir poc temps després d'haver fet els 40, va caure fulminat. No li va agafar un atac de cor. En aquest documental també s'explica que els pintors que treballaven doncs, això amb pintura de paret moltes vegades s'intoxicaven pels químics que portaven producte. Aquelles pintures en aquell moment. I l'home no va aconseguir els diners que volia, però sí que va aconseguir ser etern per sempre més, perquè Vincenzo Perugia va aconseguir passar la història com l'home que va aconseguir robar la Mona Lisa i ningú se'n va donar. I perquè després ell, al cap de 2 anys, va intentar vendre-la, es va conèixer la seva història. Si no, potser ara, amics i amigues, no estaríem parlant de la Mona Lisa perquè hagués desaparegut un 1911.
Fixa't.
I fins aquí, no robeu coses.
No robeu coses que us enxamparan. Va, escoltem a Nat King Cole.
Va, escoltem a Nat... Ui, si ens l'hem deixat. Mona Lisa, no, Mona Lisa.
Mona Lisa, Mona Lisa... Men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Just a cold and lonely, lovely work of art.
Carai, tu.
Ai, acabem com molt tranquils.
Molt, per ser... és estrany.
Per ser un divendres,
no?
Aquesta secció.
Què ens ha passat avui?
Mira, doncs que no sempre es pot
és
estar dalt de tot.
És l'efecte de la Mona Lisa.
Escolta'm, si algú s'avorreix a casa i vol veure el documental que hem estat comentant, es diu The Missing Piece, Vincenzo Perugia and the Unthinkable Theft of the Mona Lisa, que és la peça perduda, Vincenzo Perugia i l'impensable robatori de Mona Lisa. El podeu trobar gratuïtament a YouTube.
Doncs amb la Gioconda nosaltres avui sí que arribem ja gairebé, falten uns minuts per arribar al punt de la una, però Anna Pris, com sempre, un plaer, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Are you warm?